Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Esteu escoltant L'Amunt al Taló, el programa radiofònic de Teatre Sabadellenc i de més enllà, el programa que us informa i que us apropa a aquelles propostes d'arts escèniques que tenim a la nostra ciutat i que comenta tot allò que passa als escenaris de Sabadell i que al mateix temps aprofita per oferir-vos també moltes més seccions, curiositats històriques del teatre local, cinema, musicals, radioteatre, humor... Unes seccions que fem gràcies a un equip fantàstic format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Roca Mora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Eli Xavi Quero, la veu del programa Francesc Asens, els nostres tècnics Toni González i Roger Benet, i qui us parla, Marcel Castillejo. Tenim un juny ben distret. La setmana passada al programa parlàvem dels festivals de final de curs dels principals tallers de teatre de la ciutat, Sant Vicenç, TTI de Joventut de la Faràndula, El Ciervo, Teatre d'Insomni, però és que també és època de festivals de finals de curs a les escoles i instituts de la ciutat, on també hi ha molta activitat teatral gràcies a les activitats extraescolars. Festivals per un tub. I aviat podrem parlar també de la programació teatral d'estiu que tenim aquí a la ciutat. Doncs, per tant, moltes coses, tenim moltes coses per oferir-vos i nosaltres alcem el taló. Comencem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. A la secció de la platea indiscreta farem un repàs ràpid com cada dimecres a la cartellera de la ciutat amb la Júlia Stals. Prepareu les agendes per anotar propostes que poden ser del vostre interès. Tindrem una conversa amb els representants de les tres entitats de l'Estat, la Sabadell Teatre Associació. Volem saber quin balanç fan Joventut de la Faràndula, Teatre Sant Vicenç i el Ciervo Teatre d'aquesta temporada teatral 2021-2022 que ha estat marcada sobretot per la recuperació després de la pandèmia de la Covid. De fet, la temporada ha començat ben diferent del que ha acabat i les restriccions a la cultura han anat a menys, permetent als teatres recuperar els nivells o les xifres d'espectadores d'abans. També volem descobrir què preparen les entitats per la temporada vinent, quins projectes estan gestant, quins espectacles podrem veure, de quina línia, què oferiran aquests tres grups. Parlarem també breument de l'espectacle de dansa Runa de l'Àlia Aiguader, una proposta que arriba a Cal Estruc el dia 18 de juny, dissabte 18. Aquesta coreografia ens farà reflexionar sobre el passat, un passat fràgil i sovint ruïnós, però que ens pot ajudar a explicar qui som avui. Un espectacle que ens recorda que som éssers afectats pel temps i que hem de seguir endavant. Avui també ens visita el Jaume Pont, que segueix el fil de les seves seccions anteriors d'Entre telers i talons, o sigui que seguirem parlant de la història dels nostres teatres, dels teatres de Sabadell. Quin tipus de teatre s'hi feia abans a les sales sabadellenques? A mans de qui estava o qui manegava aquest teatre sabadellenc? Com influeix l'estat del país i de la ciutat, els problemes del moment en aquest teatre local? Doncs ho sabrem. I per acabar el programa, com sempre, l'Elvira Franc ens parla de dues propostes teatrals de la cartellera de Barcelona, Teatre de Franc. Avui mencionarem dues propostes molt diferents, totes dues programades pel grup Focus, el cos més bonic que s'ha trobat mai en aquest lloc, amb un immens Pere Arquilloé, completament sol dalt de l'escenari, amb un focus i gens d'escenografia en direcció de Xavier Albertí, un espectacle minimalista centrat en l'intèrpret, amb un text amb moltes arestes, que és com un puzzle que cal anar completant. I també us recomanem Teràpia Integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet, que també en són els directors. Una comèdia fresca, senzilla i eficaç, amb un bon repartiment, que després el comentarem. Pot convertir-se un taller o un curset per aprendre a fer pa en una teràpia per resoldre problemes personals que estan d'allò més amagats? Aconseguirà Toni Roca que els seus alumnes es deslliguin o es desfacin d'aquestes dèries, manies, fracassos i conflictes? També ho descobrirem. Comencem el programa. Endavant.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Doncs moment de la platea indiscreta, moment de fer un repàs a la cartellera local. Ens ajuda com cada setmana la Júlia Stals. Tingueu l'agenda a mà per anotar tot allò que us cridi l'atenció. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre. Doncs aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats. I comencem, doncs, al Teatre Sant Vicenç, que tenen en cartell els festivals d'escoles aquest dissabte i diumenge.
Molt bé, la cantera que puja forta, eh? Són bons aquests grups d'escoles.
Sí, i tant. El Ciervo ofereixen els festivals infantils dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia.
Molt bé, què més tenim?
La companyia Tres Homes Grossos interpretarà Tunguska aquest divendres amb tres sessions, a 8:15 del vespre, a 9:15 i a les 9 del vespre.
Per tant, a l'hora que ens vagi més bé, no? Podem triar i anar a fer un plan amb Tres Homes Grossos. Què més?
El Teatre Teatral Sabadellenc representarà Màgics de la Infància aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda. Una obra per recordar moments de la infància i l'adolescència.
Interessantíssim. Què més tenim a la cartellera?
I per últim, a l'Espai Àgora presenten el Festival de Curtmetratges Còmics de Sabadell dissabte a les 7 de la tarda.
Molt interessant també i molt diferent aquesta proposta.
també.
Hem de revelar quina era l'obra fake, no?, que ens vas colar la setmana passada.
Doncs l'obra fake de la setmana passada era que la companyia Estrella presentava el musical Cap per avall, on cantaven cançons començant la lletra al revés.
Exacte. Em sona com ho vas dir.
Sí, sí, una cosa ben estranya, però...
Home, aquesta...
Es pot provar.
No hauria d'haver colat, Radio Vients, però bueno, en fi... Júlia, algun últim recordatori?
Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Sincronitzats, exacte. Doncs gràcies, Júlia. Continuem el proper dimecres repassant la cartellera sabadellenca, que no ens deixa descansar ni una setmana, Que vagi bé, bona setmana.
Bona setmana.
El Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell.
Doncs avui, a l'espai de l'entrevista, és el moment de parlar amb els representants de les tres principals entitats teatrals de la ciutat que formen part de l'Estat, la Sabadell Teatre Associació. Sobretot per fer balanç de com ha anat aquesta temporada, encara tan atípica, 2021-2022, però també per saber quines activitats i propostes teatrals s'oferiran la temporada vinent, que ja podrà començar completament sense pandèmia. Són aquestes entitats, aquests grups i associacions, els responsables de la dinamització cultural sabadellenca, participant en molts dels esdeveniments que es duen a terme a la ciutat, però també creant i oferint temporades plenes d'espectacles interessants per a tots els públics, que ajuden, sens dubte, a tenir a la ciutat una cartellera teatral més diversa, més potent i més digna. Parlem, doncs, amb el Pol Berg, membre de la Junta de la Joventut de la Faràndula, via telefònica. Bon vespre, Pol.
Hola, bon vespre, què tal?
També ens acompanya a l'estudi en Jaume Pont, president del Centre Sant Vicenç, del Teatre Sant Vicenç. Bon vespre, Jaume.
Hola,
després
bon vespre.
Et tornarem a sentir una altra vegada a la secció d'Entre telers i talons del programa. I també tenim amb nosaltres el Joan Carles Cosidó, responsable de l'activitat teatral del Ciervo. Bon vespre.
Hola, bon vespre, bona tarda.
Primer de tot us voldria preguntar quina valoració en feu d'aquesta temporada. Al final la pregunta és aquesta, en aquesta entrevista, com ha anat la temporada. Que és una temporada que ha començat encara amb restriccions i normes molt canviants per fer front a la Covid-19 i que ha acabat molt millor, no?, amb els teatres molt més vius una altra vegada.
Sí, aviam, de fet...
Començo jo?
Sí. Qui vulgui, endavant.
Mira, començo jo, doncs. Allà al Ciervo sí que vam començar amb l'obra La Ponència, vale? Que ja la van començar a assajar abans de la pandèmia, vol dir que s'han estat 2 anys, fins i tot s'ha intentat fer algun assaig online i, bueno, anar seguint així, no? Al final vam arribar a poder-ho fer, però és clar que ara hi havia restriccions i hi havia un tant per cent, però aquest tant per cent que es podia omplir el teatre, doncs s'omplia. Uh-huh. Llavors, esclar, llavors ja els altres ja han sigut diferents. La segona, que va ser el sopar... Un moment.
Uh-huh. O sigui, per tant, hi ha algun espectacle que ha sigut recuperació d'alguna cosa que havia quedat penjada i alguna producció nova, no?
Sí, llavors van fer el Preparat per sopar, uh-huh, que també és una comèdia vaudeville, que va tenir molt èxit i van tindre que fer una setmana més, vol dir que es va veure que la gent té ganes d'anar a teatre, no? Que és important pels teatres i per tots, no? Llavors ja havíem de fer una altra, però per degut a que hi ha hagut gent que ha tingut Covid, que era Making of a la comèdia de l'Olla, uh-huh, aquest l'hem passat a l'octubre, vale?
Per tant, serà la primera, no?, per començar.
La primera, sí.
Molt bé.
I ara tenim el que són els juvenils, que va ser aquest cap de setmana, i aquest cap de setmana que ve,
ara,
els infantils.
Ara en parlarem, ara sí, et faré alguna pregunta.
Jo només he fet la temporada, però ara de moment ho dic.
Ara parlarem dels festivals dels tallers de teatre, que encara continuen. Jaume.
Sí, no, nosaltres realment ha sigut una mica intentar recuperar la velocitat de creuer i recuperar un altre cop l'embranzida anterior a la pandèmia i bé, jo crec que és això que comentaves una mica. Sí que és veritat que al principi va costar molt arrencar, però a la llarga, doncs, al final d'aquesta temporada realment ha sigut molt bona. I nosaltres, de fet, del que teníem programat, hem de dir que havíem programat 82 representacions, n'hem acabat fent 83, també per temes d'aquests de pròrrogues, sí, i hem pogut prorrogar algunes obres també que tenien molt èxit, sobretot les que hem fet en el vestíbul. I per tant, en aquest sentit sí que ha anat molt bé. També és veritat que ens hem trobat amb algunes obres, sobretot les obres més de text, les obres que sobretot que potser el públic que venia a veure aquestes obres de teatre acostumava a ser públic adult o gran, que potser una mica la pandèmia encara els ha retingut una mica de venir a veure teatre, no? Que això ens hem trobat una mica amb les obres de la festa, La corda maleïda. Però en canvi el que és Pastorets, gran títol, hem omplert el 100%, tot i que estàvem a un 70% d'ocupació, però i Mamma Mia també hem omplert el 100%, també són grans títols, i llavors les obres del vestíbul, que han sigut una cosa molt, molt selecta, pràcticament tot això ho hem omplert al 100%.
Però el Mamma Mia ha sigut ara.
Sí, per això mateix, que ha sigut al final. També és veritat que, per exemple, vam fer Tarzan, quan vam estrenar la temporada en Tarzan, i Tarzan vam tenir molt poc públic, i també estàvem amb restriccions llavors encara.
Pol, vosaltres quin balanç en feu?
Doncs mira, l'objectiu d'aquest any de la joventut de la Faràndula era molt senzill, i era tornar a fer teatre. I era l'únic objectiu que la Junta s'havia marcat, de la manera que fos, però el que volíem era poder tornar a trepitjar l'escenari, trobar-nos amb el públic i també, en definitiva, trobar-nos a totes les sòcies i els socis, que ho trobàvem molt a faltar. I l'única cosa que podem dir és que la rebuda del públic ha sigut increïble i molt màgica, i que a grans trets ha sigut una temporada molt millor del que ens podíem esperar. Sí que hem vist aquest increixent de putxa que comentava també el Jaume, no? A l'inici de temporada nosaltres vam començar amb una reestrena, per tant ja hi ha un creixement de públic molt esperat, però sí que hem vist que al final de la temporada no té res a veure l'inici amb el nivell potser conceptual del públic, no? De les ganes i la possibilitat d'entrar en teatre, no? Estar tranquils i tranquil·les, etcètera. És a dir, és el que dic, que ha estat una temporada molt millor del que ens podíem esperar.
Per tant, això que es comenta aquests dies a la premsa, no? Que de vegades ara últimament a les espectadores els hi costa tornar als teatres, sigui per por o sigui perquè no hi ha tantes ganes de tancar-se en un teatre, no ho heu notat per res, no?
Jo crec que és una cosa que sí que s'està comentant molt a Barcelona, de que realment... Però jo crec que el primer titular seria el teatre català no és només Barcelona, que crec que cada vegada és una cosa més palesa, però és una cosa que hem de continuar treballant i fer-ho, no? I tenir-ho molt present. I jo crec que no, que en general el nostre públic ha vingut. Ara, si en algun moment comentem dades més d'espectadores i espectadors, ja ho podrem fer constatar, però no, la gent ha tingut ganes. Sí que hi ha hagut moments que crec que quan ha sigut més complicat, és a dir, quan hem estat de plena onada, doncs que la gent ja era reticent a venir, o també és que no podia venir simplement perquè agafava la Covid. Vull dir que hi havia com moltes inclemències que no permetien, no, que l'espectador final vingués al teatre.
A nosaltres, de fet, els que realment se'ls ha de fer un monument és els taquillers i les taquilleres, perquè realment han tingut moltíssima feina aquestes temporades. Bueno, la temporada passada i aquesta.
En
retorn d'entrades i perquè realment, per exemple, Pastorets, que nosaltres hem arribat al 100% d'ocupació, però ha sigut moltes vegades perquè estàvem al 70% d'aforament llavors, uh-huh. I hi ha molts canvis d'entrades en aquell moment de Nadal, per exemple, va ser bastant complicat. I hi ha hagut una feinada molt gran, això a nivell de taquilla.
Us volia digues.
Jo el que volia dir només és això, no?, que deia el Pol?
El Pol, sí.
Sí? Doncs que els actors i les actrius ganes d'escenari, no? I això se'ls hi veia en els assajos, amb tot, amb les ganes d'assajar, amb les ganes de sortir, amb les ganes del públic, no? I això també respira, no?
De fet, us anava a preguntar això, precisament, que quin és l'estat d'ànim, no?, una mica de la gent que forma part d'aquestes tres entitats, ara que tot torna una mica a la normalitat. Suposo que hi ha ganes de tirar endavant projectes nous i d'agafar el ritme que hi havia abans, no?
Sí, és això que comentaven els companys, no? De fet, a nosaltres el fet aquest, per exemple, de Mamma Mia, de tenir tant èxit i aquest final de temporada, de tenir, doncs, de veure que el públic també t'està responent, perquè, clar, tu tens moltes ganes com a actor per pujar dalt de l'escenari i presentar de nou obres de teatre, però llavors esperes una mica el públic, aviam, que si veus una certa reticència, però en canvi veure les reaccions del públic, doncs, que ve a veure teatre i ho deixen tant, doncs això encara t'acaba d'animar més, no? I jo penso que ha sigut això, tot en general aquesta temporada ha sigut un crescendo, sí.
Jo crec que també va ser que en el moment en què es va poder treure les mascaretes encara va costar una mica de que els teatres, però ara ja o a mascareta ni res, saps?
Doncs parlem de xifres. Primer de tot, quants espectacles ha ofert cadascuna d'aquestes entitats i quines xifres d'espectadores més o menys s'han pogut aconseguir? No sé si hi ha algun espectacle, per exemple, que hagi tingut molt més públic, especialment, no? Unes xifres de públic més elevades o...
Doncs, mira, pel que fa a nosaltres, Aquesta temporada presentàvem quatre espectacles, que eren la Blanca Neus i els Set Nans, els Pastorets, la Pesa Gegant i la Vit, i estem parlant de que tot ha tingut una mica de sentit, referent a que Blanca Neus era com una reestrena, podem arribar a dir, ja que s'havia representat fa 10 anys, va anar fins i tot a Barcelona, els Pastorets és el clàssic nadalenc per excel·lència, el Pressa, que era una reposició, era la tercera temporada, que la segona Pobres van haver de parar mitges perquè va ser just l'inici de com entenem la pandèmia, i a la Diera potser podem dir la gran estrena de la temporada. Doncs tenint en compte tot això, cada espectacle ha tingut una mica la previsió que ja teníem de públic que havíem de tenir. En total hem fet uns 17.800 espectadores i espectadors. I tota tenim sencera. Aquí el gran tou de, amb aquests quatre espectacles és amb l'Avi, que hem exaurit en tres funcions, i estem parlant de 5.200 persones. Clar, si aquesta estrena potser hagués sigut a principi de temporada, en la situació actual potser l'entrada no hauria sigut tan bona. Amb Blanca Neus vam fer 4.300, Pastorets més de 5.000 i el Pessec 3.300. Vull dir que estem parlant de xifres molt, molt, molt i molt bones, que ja et dic, el que repeteixo és que l'únic objectiu aquest any era fer teatre i que tant el públic com la massa social que composa la joventut de la Fràndula es poguessin trobar de nou, de la manera que ho fan any rere any, i només per haver aconseguit això creiem que aquesta temporada ha sigut un èxit.
I tant, i costa molt omplir aquest teatre de la Faràndula, i més. Exacte. En aquestes circumstàncies, no?
Totalment.
Sí, no, nosaltres hem fet, això que deia, 83 representacions, hem presentat 13 espectacles, 7 a la platea, no, que són, sí, exacte, 13 espectacles, 7 a la platea i 5 al vestíbul, i clar, sí que és veritat que dels espectacles que hem presentat, com a novetats, perquè el Tarzan ja es va representar la temporada anterior, Mamma Mia, per exemple, que és el gran èxit d'aquesta temporada que hem tingut, doncs, ja estava prevista, ja es va suspendre, o sigui, era una obra que s'havia de representar a la primavera del 2020 i, per tant, va caure totalment amb la pandèmia, i amb la festa també el mateix, la Caputxeta Vermella els va enganxar en plena, es va haver de suspendre mitges representacions de la temporada anterior, el No sé què potser va passar el mateix, també vull dir que moltes de les obres que hem representat durant aquesta temporada, doncs ha sigut gairebé recuperar obres que havien quedat a mitges de la temporada anterior, o obres que no s'havien pogut representar i que ja tenien programades durant la temporada de la pandèmia, el 2020. Nosaltres a nivell de públic hem de dir que hem aconseguit en total 9.585 espectadors. Això és el que és la de totes de les 83 funcions. I sí que és veritat que hem tingut ocupacions del 100% amb els Pastorets i amb Mamma Mia, i també amb totes les obres que hem fet al vestíbul, però en total la mitjana, comparat amb les altres obres que han anat una miqueta més baixes de públic, doncs hem fet una mitjana d'un 67% d'ocupació que és, amb l'històric que tenim de teatre, de les obres de Sant Vicenç, doncs és més o menys el que acostumava a fer en una temporada normal. Uh-huh.
Joan Carles, a la Cirba comentaves abans que el Prepara't per sopar és potser el que us ha
de millor. El Prepara't per sopar és el que realment el van fer més llarg, es va omplir. També hem de dir que el Teatre del Cirbo és molt més petit, és només text, no fem musicals, ara la fama són els musicals, i els dos teatres aquí grandes de la ciutat,
la febre dels musicals.
Doncs són la febre dels musicals, eh? Llavors el text també a la gent li costa més, però per això es fan moltes comèdies al Cervo.
Vale? També s'ha de fer i s'ha de posar en valor, també.
No, ja per tot, sí. Sí que és veritat que aquesta vam omplir bastant, no et sabré dir quantitats, però sí que es va omplir al teatre pràcticament tots els dies, que durant 8 sessions, i llavors la ponència també, però amb aquest restringit de pandèmia, no?
Clar.
Però bueno, nosaltres ho valorem molt bé perquè que la gent ja s'atrevia, no? Encara que sigui mascareta i tal, vull dir que fins i tot els actors i les actrius no sabien si fer-ho amb mascareta o no amb mascareta, al final tots es van treure la mascareta.
No, que jo crec que realment és important valorar l'esforç aquest dels actors i les actrius que surten, sí, a dalt de l'escenari, perquè realment, clar, és en un context com aquest, a més tenint present que som tots doncs teatre amateur, doncs sempre és el risc aquest d'haver de suspendre, o del perill de que pugui haver-hi algú que pugui contagiar la Covid i tot això, no? I realment és un esforç molt gran de tots els actors de voler doncs tirar endavant i arriscar-se, diguem-ne, a pujar dalt de l'escenari. Ara ja, per perquè doncs hem abandonat les mascaretes, però en el moment doncs en què estàvem encara aquest mig doncs de sortir dalt de l'escenari sense, doncs esclar, també tenia la seva part de risc, i per tant, i del fet, vull dir, jo crec que la sort de tota aquesta temporada que estem explicant ara, no, és de que pràcticament no hem hagut de suspendre gairebé cap de les representacions, vull dir que ens ho hem pogut anar combinant, doncs per poder, i això és un gran esforç, perquè algunes vegades ha suposat algunes substitucions d'alguns actors en una setmana perquè estaven malalts i no podien sortir, i hi ha hagut algú que s'ha hagut d'estudiar algun paper doncs en molt poc temps per poder sortir dalt de l'escenari. Això és un gran esforç, i que ho hàgim aconseguit doncs, i hàgim tirat endavant, doncs jo crec que és un gran mèrit i una gran proesa.
Sí, i tant. Hi ha una part important d'aquestes tres entitats, una pota clau, que són els tallers de teatre, que és la cantera que acaben el curs amb aquests festivals i aquestes mostres, no? De fet, aquest cap de setmana és el torn del grup del grup infantil del Ciervo Teatre, que dissabte dia 11 i diumenge dia 12 porten a escena Peter Pan i els seus amics.
Sí.
Com serà aquesta obra?
Bueno, hem fet una...
Serà una creació col·lectiva,
sí,
entre tots, no?
Entre els monitors, són dos monitors molt joves, que havien estat a Joves, també, que havien estat a Joves, i bueno, i ara es cuiden dels infantils. Com que no, tampoc, amb allò de la pandèmia, allò del taller infantil va baixar una mica, es van dir, bueno, ja tornaran a pujar, però bueno, està...
De quines edats estem parlant, més
estem
o menys,
parlant,
en aquest grup infantil?
7, 8, 9.
Clar, per tant, encara molt petits, no?
Sí, i encara això ha quedat una mica així, però sí que aquests nanos han agafat amb moltes ganes, amb molta il·lusió de fer-lo, i bueno, estem aquí el dissabte a les 6 de la tarda, diumenge a les 12 del matí, i llavors, en comptes d'entrades, doncs es farà recollida, que ja ho portem a terme fa molts anys, recollida d'aliments i coses de neteja per donar a Càritas o Roba Solidari o alguna cosa d'aquestes. I bueno, convidem a tothom a que vingui.
La programació que hem tingut aquesta temporada 21-22 encara era l'herència, no?, en el cas de Joventut de la Faràndula i de Sant Vicenç de la Junta anterior. No sé quina línia es podrà seguir o es voldrà seguir d'ara endavant, la programació que tindrem la temporada vinent. A veure si em podeu donar algun titular, alguna exclusiva. No sé si esteu buscant noves fórmules de poder oferir, doncs això, més teatre, més divers, en formats diferents. Què prepareu d'ara endavant?
Aviam, nosaltres, bueno, continuarem una mica amb la línia que portem doncs els últims anys, i bé, si podem més o menys anunciar ja el que seria part de la temporada vinent, que començarem amb Funeral de mort, que és una comèdia basada en la pel·lícula del mateix títol. Per tant, comencem amb una comèdia, després continuarem amb un Segarra, amb Ocells i llops, que és una obra de text així molt, molt, molt potent. Després, evidentment, vindran els Pastorets. Per Nadal farem una representació, la representació, que també és una comèdia, que és En blanc, que està basat en l'obra d'art de Yasmina Reza. I després, la segona part de la temporada ja són musicals, i fem El so de la música i El gran showman. Vull dir que aquesta... I després,
molt complet,
mantenim el vestíbul també com a espai de teatre d'autor, i bé, aquí no sé si puc explicar-ho, Marcel.
Sí,
puc explicar-ho, perquè el Marcel és la persona que ho coordinarà. Farem, tal com aquest any, doncs ens vam centrar en l'univers UNESCO, vam representar obres de UNESCO, que la propera temporada, això sí que és novetat total, Marcel, l'autor serà Manel de Pedrolo. Vull dir que farem obres de Manel de Pedrolo, i el Marcel, de fet, és qui ho coordinarà novament.
Parlarem segur.
Pol, i, perdó, un últim apunt, que ja que tots heu parlat del taller de teatre, també volia parlar de les representacions del taller de teatre.
Traiem pit.
Exacte, que aquest cap de setmana els dos grups d'Escola 1 i Escola 2 representaran també les seves mostres, el dissabte a la nit i el diumenge a la tarda.
Exacte.
I Escola 1 és B baixa de Vegas, i l'Escola 2 és de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.
Que... Molt bé. Pol, en el vostre cas...
Doncs mira, la temporada vinent és una temporada molt especial, la veritat, perquè celebrarem el nostre 75è aniversari, i estem movent una mica la temporada al voltant d'això. És a dir, sí que hi haurà una sèrie d'estrenes i això, però també ja puc avançar que hi haurà diferents actes, i en concret hi haurà alguna sorpresa especial de cara a la ciutat de Sabadell en general, m'atreviria a dir. I crec que això serà com una manera molt maca, no?, d'acabar de sentar aquesta tornada postpandèmica en la programació teatral de Joventut de la Faràndula. Sí que seguirem a una part de la línia de musicals, tot i que també ja puc dir que no ens centrem només en això i estem superoberts a noves propostes, és a dir, que no només és la nostra línia fer musicals, i en aquest sentit sí que puc dir que més o menys la temporada vinent tindrem uns 7 muntatges, d'acord? Dos no podré dir els títols, no, tres, no podré dir molt de què es tracta, però sí que us avanço que al novembre farem la Blancaneus i els 7 nens, que el desembre i gener farem els Pastorets, que el gener també hi haurà la versió infantil dels Pastorets, que la recuperem, ja que aquest any per la pandèmia i els 15 anys no l'hem pogut fer, el març ve a dir, i llavors tenim que arriba la gran estrena de la temporada, que encara no ho podem desvetllar. També arribarà una altra cosa segurament a mitjans de març, que encara no puc desvetllar, i potser per Nadal arriba una altra cosa que tampoc puc desvetllar.
Bueno, ja ho anirem desvetllant mica en mica, però en tot cas exacte. Moltes novetats, no?
Correcte, correcte.
I en el cas del Cirbo?
Nosaltres, el que t'he dit,
exacte.
I llavors activitats que hi ha, que van sorgint entre
bueno,
mig.
Sabem que començareu l'octubre amb aquesta obra que va quedar pendent,
sí.
No?
Llavors l'única cosa que sí que... que el juliol farem com a societat El Ciervo una trobada de penons que es farà allà des de l'Ajuntament fins a la plaça de l'Ajuntament, perquè El Ciervo m'ho havia fet, això de trobades de penons, i s'ha recuperat això i es farà un concert allà amb el grup Allioli.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots tres per venir a representar aquestes tres entitats i a fer balanç i avançar-nos alguna novetat de la temporada 22-23 que ja s'acosta. Bon vespre i fins la propera. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, Marcel.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló. L'entrevista.
Doncs tot seguit tenim l'oportunitat de conversar una mica via telefònica amb l'Ali Aiguader, ballarina i coreògrafa de Barcelona, formada, entre d'altres, al Conservatori del Liceu, a l'Institut del Teatre i a l'Escola Belga de Dansa Contemporània Parts, i premiada múltiples vegades pels seus espectacles, especialment per la crítica. La seva companyia ens oferirà el proper dia 18 de juny, dissabte, a Cal Estruc, l'espectacle de dansa Runa, una proposta que no us podeu perdre i que ens parla de com les persones sovint remirem el passat, mirem de ressentir o de reimaginar allò que vam ser, doncs, en un altre moment. És important el passat? Les runes que en queden, fràgils, poden ser realment boniques i ajudar-nos a entendre qui som avui? Lali, bon vespre i moltíssimes gràcies per atendre'ns al programa.
Un plaer, bon vespre.
Mira, per començar, voldria que parléssim una mica de la teva formació i de la teva trajectòria, perquè d'entrada ens ha sorprès moltíssim la quantitat de llocs per on has arribat a passar, no? La quantitat de companyies amb les que has treballat. Has estat a Dinamarca, en Public Eye, a Makram Khan, que és una companyia fundada a Londres, has treballat amb el Marcos Morau de la Veronal, amb Robert Olivan, amb el Joan Ramon Grell, que per cert el vam tenir aquí al programa també, em penso que la temporada passada, i el vam entrevistar. Per tant, imagino que aquest bagatge de companys de viatge, no?, i de llocs de formació i aquest empapar-se del que fan els altres o a d'altres indrets, suposo que ha sigut fonamental, no?, per tu.
Sí, t'ajuda molt i et fa... Bueno, un cop surts a l'escola comences a treballar i això també és com una formació, no?, perquè comences a veure diferents estils. En el meu cas, jo vaig estar al principi molt de temps a Anglaterra, a Makram i a Coffee Sector, i llavors al sortir d'ells també vaig conèixer també el circ, en Baró de Bell, i això t'enriqueix molt com a intèrpret, no?
Mm-hmm. Entenc també que la formació teatral i la formació musical, no?, han pogut ajudar-te encara més a créixer com a artista ballarina, no?
Sí, bueno, jo teatralment, dintre de l'escola sí que teníem alguna cosa de teatre, però teatralment tampoc m'he format tant. Baró de Bell tenia una mica de teatre, però sempre bastant enfocat, en el meu cas, a lo físic. Uh-huh. Però sí que sempre l'he anat tocant una mica, sí, sí.
Uh-huh.
I enriqueix.
Uh-huh. Com heu viscut aquesta darrera època de pandèmia des del món de la dansa contemporània i com afronteu ara el futur sense restriccions i confinaments per Covid? No sé si també heu notat una desmotivació o una certa desbandada del públic, que això a nivell de teatre, per exemple, sí que es comenta, no?, ara darrerament.
Sí, ho he sentit a nivell de teatre.
No
sí,
sé
sí.
Si també ho noteu vosaltres, que al públic li costa tornar als espectacles.
Bueno, al principi, com que era com a... només hi cabia la meitat del públic, doncs hi anava molta gent. Crec que ara també el no portar mascareta, perquè això ho comentàvem amb el Jordi Oriol, de fet, que és el dramaturg d'aquesta peça, i em deia que en teatre estan notant molt que el públic va menys, no? I jo crec que és degut també a les mascaretes, a que és estiu, un lloc tancat, que volen estar fora perquè fa molt temps que no... Saps? Vull dir, és allò de... Hem estat tant de temps tancats que ara no ens volem tancar dintre. Però, bueno, i espero que nosaltres... Bueno, que hi hagi el públic i que això es torni a recuperar.
Mm-hmm. I com afronteu el futur, els artistes de dansa?
Jo sóc molt positiva. Bueno, amb dansa sempre ha costat potser més, no?, que amb altres disciplines, però bueno, sempre hem de seguir lluitant i fer el que ens agrada, i si una cosa doncs t'agrada, pot agradar a l'altra gent, i has de ser positiu en aquest aspecte.
Et voldria preguntar també pels temes dels espectacles de la vostra companyia, que em semblen molt, molt introspectius i personals, però alhora també molt universals, no? Sovint als espectacles de la companyia parleu de temes, per exemple, com la por, el descobriment d'un mateix o d'una mateixa, l'autodescobriment, la dificultat d'entendre l'interior de les persones, la relació entre dos cossos, la dependència, l'admiració... Sovint ens fem aquest tipus de preguntes, no?, nosaltres, per tant, d'alguna manera ens interpel·la tot això, ens interpel·len aquests temes perquè parlen de nosaltres. Creus que l'èxit rau una mica en això, en buscar temes que siguin íntims però alhora molt, molt socials, o que es poden compartir?
L'èxit?
Funcionen aquest tipus de... Escollir aquest tipus de temes és el que sol funcionar?
Jo crec que és escollir els temes que et toquin a tu i que tu sàpigues com desenvolupar això, vull dir, t'ha d'interessar i evidentment ha d'interessar el públic. Però bueno, jo en dansa sempre he pensat, sí que hi ha la dansa abstracta, només abstracta, però també jo sempre he pensat que és una pena, ja que som humans, no? A mi m'agrada molt parlar del que ens passa també, no? I som cossos, però també... parlem i també sentim i ens passen coses i explicar-ho, per què no, no? Vull dir, a mi ho trobo molt bonic i poder-ho explicar sobre un escenari, doncs crec que val la pena.
Sí, i de vegades potser resulta més fàcil explicar-ho a partir de l'art, no? Sigui de la dansa, de la música, del teatre, que no pas amb paraules, no? O sent molt acadèmic,
sí.
No?
Sí, sí, exacte, sí.
Sovint hi ha molts artistes, creadores del món de la dansa, que dissenyen espectacles per a dos intèrprets, els duets. Sovint són espectacles que són més exportables, més de petit format, amb una infraestructura o logística més senzilla i potser també més íntims. I després tenim aquests grans formats amb més artistes fent la coreografia, amb un desplegament de recursos més important, no? Què pot aportar-te cada format, Lali? Perquè tu has creat espectacles de tots aquests tipus, no? Amb què et quedaries de cada format?
Jo em quedaria amb tot d'ells, és a dir, un format més gran es torna més complexa, perquè hi ha molt més gent, i per exemple l'últim espectacle que vaig fer, que és Hidden, no només hi ha ballarins, sinó que hi ha un actor, una cantant, que m'encanta, hi ha tres disciplines, i crec que junts formen un equip impressionant, però és més complexa també. Però té molta riquesa, precisament perquè hi ha tres disciplines, no?, i unes s'ajuden a les altres. Un més íntim i més un duet, per exemple, encara que nosaltres a Runa tenim molts objectes pel voltant, no estem sols, però un duet, el que m'agrada és que es torna més senzill en quant a que és d'un a un, no hi ha tanta complexitat en aquest sentit, i no sé, és més íntim, que també és molt bonic. No et puc dir quin m'agrada més, simplement són diferents.
I tot aporta alguna cosa. Sí. Parlem, doncs, una mica de Runa, de l'espectacle que ens presenteu el dia 18 a Calestruc. Amb quin equip comptes per aquest espectacle? Qui forma part de la proposta?
Doncs Runa... bueno, primer dir que Calestruc és un procés en creació, encara. Però, bueno, presentarem ja 50 minuts. I a l'equip que hi ha l'Isar Tranis, que balla amb mi, que portem ja ballant bastant de temps junts. L'altre dia el Lisana em deia, ostres, és el sisè duet que fem, però aquesta vegada és la primera vegada que fem un duet d'una hora. I llavors hi ha l'Isar Tranis i jo com a ballarins, i el Jordi Oriol com a dramaturg, i a la Conxita Pons com a il·luminació, la Martina Cabana com a escenògrafa, el Miguel Marín com a compositor, el Ferran Casanovas i el Cristian com a vestuari, i la Fanny Cleirat, que està com a ull extern i assistent de direcció, i bueno, i darrere hi ha la producció, no?, que és Big Story. Vull dir que és tot un grup de gent.
Clar,
és un duet, però imagina't les persones que acabo de mencionar.
I tant, i tant. I com serà aquest espectacle que ens explica? I a partir d'ara, on més el dureu o cap on anirà, no? Perquè em deies que és un procés encara, un procés de creació no acabat, no, Runa?
Sí, sí, i la veritat és que tenim moltes ganes de presentar-lo a l'Estruc, perquè serà la primera vegada que es farà amb llums, vull dir que serà bastant com un espectacle, encara que no sigui el resultat final. I on més el farem? El farem al Grec. De fet, estrenem al Grec el 3, 4 i 5 de juliol, després anem a Roma, fem un format, un palet diferent a Berlín, i bueno, ja estem parlant amb altres llocs que ara mateix no et puc mencionar.
I paral·lelament esteu treballant també en altres projectes completament nous o que ja estigueu girant, o ara mateix esteu centrats únicament en aquest?
Bueno, el dia 15 de juny anem amb Hidden a Madrid. Sí, o sigui, sí tenim els projectes de tour, els que ja existeixen, però jo vaig bloquejar-me bastant aquests 3 mesos, que m'ha estat 3 mesos, encara que hem fet tour, però no volia fer molt perquè volia concentrar-me bastant en la creació. I sí, quan a partir de que estrenem el Grec ja comencem a fer tour. No només de runes, sinó d'altres coses.
Doncs Lali, moltes gràcies per aquesta conversa i molta sort per dissabte dia 18 amb Runa. Esperem veure-us més sovint per Sabadell i moltes ganes de veure aquest espectacle. Moltes gràcies per atendre'ns. Bon vespre.
Moltes gràcies.
Adéu. El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Entre talers i talons.
Avui recuperem de nou la secció Entre talers i talons amb en Jaume Pont, que com sempre ens explicarà algunes curiositats històriques dels nostres teatres, dels teatres de Sabadell. De moment hem estat seguint una línia cronològica, em sembla, i la darrera vegada crec que vam parlar del teatre principal, que va patir tota una evolució, no? Es van fer diferents estils de teatre.
Exacte, ja, eh? Bon vespre, Marcel, oients de l'Amunt al Taló. Sí, doncs ja, efectivament, ja hi tornem a ser, parlant de teatres a Sabadell i fent un repàs a la història dels teatres de la nostra ciutat, que una ciutat que ja sabeu que té tanta tradició de teatre. I efectivament havíem estat parlant doncs aquestes dues últimes sessions del teatre principal i vam acabar en el moment en què comença el declivi del teatre principal. Val? Perquè però abans de començar un moment a repassar el teatre principal, haig de recordar dues incògnites que vam deixar amb l'Eloi pendents de resoldre.
Unes preguntes a l'aire.
Exactament. I la primera era la següent incògnita. Quin era l'ús real de l'edifici on està documentat que es va començar a fer teatre a Sabadell a partir de 1727? I la resposta és, era una caserna per allotjar soldats. Val? Que es va construir al costat de la plaça Sant Roc perquè en aquella època doncs, les tropes s'allotjaven a casa dels habitants de la vila i perquè no fos així, l'Ajuntament va decidir construir una caserna i mentre no hi s'hi allotjaven soldats, doncs s'hi feia teatre. Aquesta és el primer edifici que es va utilitzar per fer teatre. I la segona pregunta, que ja és sobre el teatre principal, és últimament heu anat al teatre principal, aixequeu assentats a la platea, aixequeu la mirada cap amunt i veureu quins autors hi ha al sostre de la platea del teatre principal.
Doncs mira que hi he anat no fa gaire, no m'hi he fixat.
Doncs us ho dic jo ara.
Vinga.
Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina i Moratín. Ja veieu que tots són autors castellans, els tres primers del Siglo de Oro, i el Moratín, que és més contemporani a la construcció del teatre, perquè va morir el 1828. Val? Bé, i ara sí, un cop resolts tots aquests enigmes, continuem on havíem acabat el capítol anterior. Recordem que el Principal va ser el primer teatre de la vila construït per la burgesia, que estava vinculat al Cercle Sabadellès, i va ser construït el 1866. Va començar que semblava que havia de ser un teatre molt prometedor, però a mesura que es van anar construint altres teatres a la ciutat, va quedar com un teatre petit, però això sí, amb un públic molt selecte. I en ser un teatre amb poca capacitat comparat amb els altres, calia que els propietaris de les llotges paguessin una mica al cap de l'any per mirar de fer rendibles les representacions. I això en els altres teatres, que eren més grans, no passava i va ser un dels problemes que va tenir aquest teatre. I així fou com el 1915, com estàvem explicant, que és on ho vam deixar l'altre dia, per la manca de recursos per poder sustentar el teatre, la Junta de Propietaris va decidir arrendar-lo a Miquel Aragai, que era un reconegut republicà sabadellenc i que el va convertir en l'Eden Salon, que com es pot intuir amb aquest nom era un music hall.
Res a veure.
Amb actuacions com ara Colossal i Magna Session, con artistes que tomaran parte con Arlet, Marionita, Dorín, Azucena...
Perdó, i tot això amb el Calderón de la Barca al sostre.
Exactament, amb el Calderón de la Barca al sostre. I éxito sin precedentes del dia és Estrella Calderón. O, per exemple... Tarde de grandes sessions con el estreno de la fantasía árabe El Harén de Mohamed. Val? Per tant, totes aquestes, tot aquest canvi de tendència va resultar escandalós per les classes conservadores que hi van veure com en aquesta frivolització del seu teatre com un sacrilegi. I, per exemple, en debats a la premsa local es deia que el casal destinat pels avis a una institució educadora serà pels nets tot el contrari. I s'ha de dir que no tothom hi estava en contra d'aquest canvi de tendència. Els grups republicans van titllar d'hipòcrites a la burgesia contrària al music hall. I també s'ha de dir que aquest era el tipus de teatre popular que justament s'estava representant en aquella mateixa època també al Paral·lel de Barcelona. Vull dir que va ser un canvi de tendència, però que no deixava de ser un tipus de teatre que era habitual i que es feia.
A més, el centre de Sabadell,
i al costat, costat del Cercle Sabadellès, que era el casino dels senyors, que era el lloc on hi havia tota la burgesia sabadellenca.
Quin xoc.
Però al febrer de 1918, els contraris a l'Eden Salon de la Junta de Propietaris se'n van en sortir i amb una ordre judicial van desnonar el llogater. I recordem que llavors, aquella època, per veure una mica, doncs, situar-nos en les persones que hi havia al capdavant, el propietari de la Junta, el president de la Societat de Propietaris del Principal era Antoni Oliver, que era el pare de Joan Oliver, el propietari d'aquest casal, del casal Pere IV, que hi ha actualment, sí, que era un gran casal, per una persona de la burgesia sabadellenca, doncs, potent. Malgrat tot, el Principal, després de tot això, ja no va tornar a ser el que havia estat. Després d'un intent només d'un any d'intentar fer teatres de qualitat, a partir de 1919 es va fer càrrec del Principal modern, que és així com va passar a anomenar-se llavors, Antoni Fuster i Carles Reixac, que eren dos empresaris que el van convertir ja en cinema. I sense oblidar que anaven combinant les sessions de cinema amb representacions de teatre i de varietats. També durant els anys 20 i 30 acolliria concerts de l'Associació dels Amics de la Música, que recordem que els Amics de la Música era una agrupació que havia fundat la Colla de Sabadell, amb Joan Oliver, Carles, amb Entrebal, amb l'Arman Ubiols, que són eren la Colla de Sabadell i utilitzaven doncs, el Teatre Principal per fer-hi audicions. I de fet, una de les coses curioses per veure una mica doncs, com s'havia anat transformant el teatre amb totes aquestes amb les reformes que hi havien hagut i les visites instituts, en un concert que va organitzar els Amics de la Música, un concert de l'Orquestra Simfònica de Girona, un dels músics de l'orquestra, quan va entrar i va veure doncs, el teatre, va dir, caram, si aquest és el Principal, com deuen ser els altres teatres? No? Vol dir que realment vull dir que el teatre havia anat com perdent una mica doncs, el seu prestigi i la forma doncs, inicial que havia tingut. Després, acabada la Guerra Civil, van anar desapareixent les actuacions de varietats i tot i això el 1950 el Teatre Principal va fer una mica de reviscolada perquè la Junta de Propietaris aquesta que va construir el teatre vinculada a la burgesia, que ja quedaven doncs, els hereus dels que havien sigut els propietaris que van construir el teatre, van decidir vendre'l a l'empresa Sunyer Torres, que també gestionava altres teatres a la ciutat de Sabadell. I llavors sí que aquella època va tornar a haver-hi unes certes actuacions de teatre, no només de cinema, i per exemple
suposo
van passar...
Suposo que amb una programació completament diferent als anys 50, no?
Sí, tingues en compte que va actuar amb la Matimón, per exemple, que la Mati Mont era una d'aquestes vedets sabadellenca que va actuar doncs, per tot el món, però va actuar la Mati Mont, el Juanito Valderrama, que era un cantaor un cantador de flamenc, Joan Capri també. Bueno. I però, de totes maneres, a partir dels anys 60 sí que va desaparèixer doncs, el que és el teatre, ja només es feien sessions de cinema, i de fet cinema de baixa qualitat. De fet, es diu que pràcticament no, el cinema principal, el principal modern, que és com s'anomenava, no estava dintre del circuit de pel·lícules d'estrena, sinó del que eren les pel·lícules de classificació S, que vol dir cuyo contenido puede herir la sensibilidad del espectador. Val? Per tant, i només per exemple de l'opinió de Josep Torrella i Pineda en el seu llibre sobre els teatres de Sabadell, publicat el 1988, ell el que deia del principal és que avui el principal és un dels locals de cinema més degradats en tots els aspectes de la ciutat, comptant-hi els dels barris d'origen suburbial. Ostres. En fi, que realment hem passat d'una punta a l'altra, però de totes maneres, quan semblava que tots la resta de teatres que s'havien construït al segle XIX van anar desapareixent, el principal va tenir un gir inesperat de la seva història, va tancar com a cinema a finals dels 90 i l'any 2000 el va comprar l'Ajuntament. I aquí sí que és quan, afortunadament, doncs es va rehabilitar, una rehabilitació amb una obra faraònica, perquè s'ha de dir que es va buidar tot el teatre per sota, deixant tota la platea sostinguda en l'aire, i es va fer un soterrani per sota, es va utilitzar el solar que hi havia al darrere per ampliar l'escenari, per arribar a tenir el teatre que tenim actualment. S'ha de dir que es va triar 4 anys a fer tota aquesta obra amb 10 milions d'euros que va suposar tota aquesta rehabilitació. I el desembre del 2006 hi va haver la inauguració d'aquest nou teatre municipal i fins ara doncs, ha arribat als nostres dies.
Fins a dia d'avui, no?
Exactament.
Déu-n'hi-do, aquest teatre principal.
Sí,
té molta història.
És un teatre que ha tingut una trajectòria realment interessant. I s'ha de dir que també és veritat que és l'únic de tots els teatres construïts al segle XIX que anirem repassant, que s'ha mantingut fins a l'actualitat, però que, per altra banda, tampoc potser no era el teatre més... Perquè el teatre principal té tota una sèrie de problemes, sobretot el primer de tots és la dimensió, que és petit. Però bé, en fi, és el que tenim, i sí que és veritat que patrimonialment és un edifici molt bonic.
Molt maco. Sí, sí.
Doncs això, Marcel.
Doncs Jaume, ho deixem aquí, no? Seguirem parlant d'història del Teatre Sabadellenc en una última secció d'Entre Talis i Talons que farem just abans de vacances. Jaume, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem al final del programa i, per tant, és l'hora de les recomanacions teatrals amb la nostra crítica experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc. Avui parlarem de dos muntatges, dos espectacles programats en dues sales del grup Focus, Romea i Villarroel, en dos tons, dos estils completament diferents. Podríem dir que qui vulgui una cosa més fresca, més divertida per passar l'estona, que escolti una recomanació, sí. I qui vulgui una cosa més intensa i profunda, que escolti l'altra recomanació. No?
I tant, dues coses molt diferents. Però abans, Marcel,
sí.
Deixa'm fer un petit... una petita comentari sobre els Premis Max, que el passat dilluns es van otorgar, i que considero que les propostes catalanes, a més, aquesta vegada han anat per davant de totes. I fem un petit comentari justet, però ho farem. Es van fer en el Teatre Principal de Maó, que és el teatre més antic de l'Estat espanyol. El més antic, molt maco, es veia, Jo vaig mirar per la tele i es veia molt maco. Doncs comencem amb els premis que l'han otorgat. Amb Jo canto i la muntanya balla, sobre la novel·la de Irene Solà i dramaturgia de la Clàudia Sedó, de la Perla 29, li van donar el premi a la millor direcció d'escena per Guillem Albà i Joan Arquer. El premi a l'espai escènic per la Laura Clos i l'Alfred Casas. El premi a la millor composició musical a la Judit Nederman. I estava nominada també com a millor espectacle teatral i com a disseny d'il·luminació. No sé si l'heu vista. Però, si no l'heu vista, dir-vos que a partir del 4 de juliol la tornaran a fer a la Biblioteca de Catalunya. Que no us la perdeu. I ara que ja ha estat...
L'hem vist uns quants cops, tu i jo, Elvira.
Sí, tu i jo sí.
Home, la vam deixar en el top 1.
Ara ho anava a dir. Ara ho anava a dir, que justament en els nostres top 10 que fem al final de temporada, doncs la vam deixar com la que ens va agradar.
La guanyadora.
La guanyadora, exactament. apuntar també que l'espai escènic, en la categoria d'espai escènic, totes les produccions que estaven nominades eren catalanes, que no compartien cap més producció espanyola. I eren, a part d'aquesta que la que va guanyar, Jo canto la muntanya balla, era El carrer Robadors i L'emperatriu del Paral·lel. Va guanyar aquesta. Però les tres les hem vistes, les hem comentades.
I tant, no ens en perdem ni una.
No ens en perdem ni una. Un altre premi, també, a la millor actriu protagonista, a la Mònica López, per la seva interpretació de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda de la calòrica. Aquesta proposta també estava nominada com a millor autoria teatral. Premi també al carrer Robadors com a millor adaptació o versió teatral per Marc Tigau, Julio Manrique i Sergi Pompermeyer, i també estava nominat el Guillem Balart com el millor actriu, el millor actor. També la companyia catalana Can Xanca ha estat premiada com el millor espectacle de carrer amb la seva proposta Alter. I per acabar, molt breu meu també, vull dir que de cara a la pròxima temporada, la proposta, una de, també de les propostes guanyadores dels Premis Max, Una noche sin luna, que parla del Federico García Lorca, que va guanyar el Premi d'Interpretació Masculina, el Juan Diego Broto i el millor espectacle de teatre, la vindran a fer al TNC el mes de desembre. No ens la perdrem, com tot el que podem, i també la comentarem en aquest programa. Per part nostra, moltíssimes felicitats a tots i visca el teatre català.
Home, ha fet un bon paper, teatre molt català,
sí,
en aquests premis i tant.
Sí.
Doncs va, som-hi amb aquestes dues recomanacions. Per quina començarem?
Començarem...
Per la que és més profunda, potser?
La més profunda.
Vinga.
Sí, acabarem una mica més contents.
Val.
El més bonic que s'hauria trobat mai en aquell lloc, de Josep Maria Miró, un monòleg interpretat per Pere Arquilluer i dirigit per Xavier Albertí al Teatre Romea. L'actor en solidari... En solitari interpreta a 7 personatges. Tots viuen en un petit poble tranquil, però aquesta tranquil·litat s'acaba en el moment que descobreixen a un jove noi assassinat al mig del camí. El poble tots es coneixen, és un poble petit, tots es coneixen. I tots, o tots pensen que es coneixen, eh? Tots són secrets, però que tothom els sap, d'amagat, però tothom els sap. A partir d'aquesta mort, alguns veïns recorden el suïcidi del pare d'aquest xicot. És llavors quan surten els dubtes, les reflexions, el dolor, les responsabilitats de cada un, l'estimació i l'odi. Un escenari, com tu has apuntat al començament, completament buit, on només destaca la figura fosca i la veu de l'actor en un sol focus que l'il·lumina. Després, suaument, va sortint al fons un cortinatge vermellós. Va sortint a poc, com va passant l'obra. Es va veient, primer tot és negre i després va sortint. L'Arquilluer fa una actuació magnífica, amb diferents tons de veu, variats ritmes, plorant, mostrant-se apàtic, rient, pràcticament sense paraules ni moure quasi els braços i fent de tant en tant algun pas. Algunes vegades només posant-se les veus a les butxaques o fent un petit gest a la cara ja fa entendre que està interpretant a un altre personatge. Fa del noi mort, de la seva mare, la professora d'institut, de travestí i de veïns diversos. Una insuperable actuació que feia temps que no veien a l'actor i que m'ha deixat amb la boca oberta.
Clar, és que veníem, a més, amb Pere Arquilluer, per exemple, de 53 diumenges, no? O sigui, que era una cosa
completament... Un registre molt diferent.
Sí,
molt
per diferent. Tant, sorprèn, i tant.
Sí, a mi em va deixar amb la boca oberta, ara ja sense mascareta, però amb la boca oberta, quan una cosa m'agrada, no m'adono i vaig obrir la boca, i la veritat és que em va fascinar. Quasi al final de la funció apareix la música. Com no podria ser d'altra manera, les propostes dirigides al Bertí sempre hi ha música, perquè és una persona que li encanta i entén molt amb la música. Una música interpretada per Quim Reixac i Sergi Llompart, que ha estat pensada i dirigida pel mateix director, igualment com també ha dissenyat la il·luminació i l'escenografia. La gran sensibilitat i saviesa de Xavier Albertí, que jo admiro profundament, tant sigui musicalment com escènicament, fa lluir el text, que és preciós, i també l'actor de manera rellevant. Un monòleg meravellós que, per la rigidesa, l'escàs moviment i el poc soroll interpretatiu, perquè no fa grans exclamacions, tot és molt pla, molt llis, per algú pot resultar monòton. I per altres, si es deixen seduir per la mirada, la veu i la figura de l'actor, pot ser una experiència irrepetible. L'autor va guanyar en aquest text el Premi Born del Teatre 2020, que va ser ja per tercera vegada que li donen aquest premi, I es podrà veure aquesta oferta fins al dia 12 de juny. Voldria destacar pels espectadors sabadellencs que no té res a veure aquest monòleg amb el monòleg que vindrà al Fresc Sabadell, el Pere Arquillué. No és el mateix. Uh-huh. O sigui, que no pensin, ah, ja ve a fer monòleg. No, són dos monòlegs molt diferents.
Doncs déu-n'hi-do la capacitat memorística de Pere Arquillué.
Sí, perquè aquesta dura una hora tres quarts.
I està ell sol, sí.
Déu-n'hi-do, sí, 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 sí.
I pot generar molta diversitat d'opinions, eh? És com el dia que comentàvem també Els homes i els dies, no?
Sí.
A la Sala Gran del Nacional, que també són propostes tan despullades que si tens molt clar que vas a veure un espectacle de teatre on que serà un muntatge de teatre, no? Amb tots els seus aspectes, no? Escenogràfics, tècnics, de repartiment, de... I clar, quan això no t'ho trobes pot generar rebuig, depèn de com, no?
I molt públic anava a veure el Pere Arquillué pensant que trobaria el que deies tu, una cosa còmica, encara que potser sabien que era un monòleg, però més distès. Els homes i els dies també era dirigit per l'Albertí, ara li ha agafat la manera de dirigir així amb escenaris
despullats. Bueno, clar, recorden efectivament a muntatges anteriors seus, no? El de Camaró, també a la Sala Petita del Nacional, que també era una cosa molt...
Sí.
Però, molt minimalista.
Però, en canvi, ha fet altres muntatges, la del Paral·lel.
Sí, potser amb una estètica diferent.
Molt diferent, fa de tot. Sí, és el que et dic, jo l'admiro, l'Albertí. De veritat, és dels directors que més m'agrada.
Doncs
continuem.
Segona recomanació.
Segona. Una teràpia integral de Cristina Clemente i Marc Angelat, una obra que ells mateixos dirigeixen a la Sala Villarroel. En entrar a la sala, ens trobem dins d'un obrador d'un forner. Taules per fer la massa, un taulell en una banda, amb estris i els forns a l'altra banda. Actualment tothom fa cursos. Els més grans potser fan cursos de català, d'història, de treballs manuals, altres fan idiomes varis, de ioga, de gimnàs, de pintura... En aquest cas, els personatges de l'obra van a un curs per aprendre a fer pa. Però a part de fer el comestible per excel·lència, el mestre... Al mateix temps fa que els seus alumnes treguin les seves ràbies, les seves frustracions, mentre estan amassant el pa. Per tant, la classe es converteix en una teràpia i ajuda psicològica, ja pensada pel mestre, eh? Ja volgudament així. Molta gent s'hi vol apuntar en aquest curs, però el mestre ha escollit només a tres alumnes. Una cardiòloga, molt ben interpretada per l'Àngels Gunyalons, un extravagant jove que va a tots els tallers de teràpies que es fan i es desfan, un paper que li va com anell al dit a Roger Coma, i la desorientada noia que al final crea les incidències, interpretada per l'actriu Andrea Ross, que, a parer meu, no acaba de trobar ben bé el seu paper, sobretot en el final que és més fort. Per mi la vaig trobar dels quatre actors la més fluixeta. I també l'immillorable Abel Folch, que fa l'exigent mestre i forner, diguéssim. La Sala Villarreal estava plena de gom a gom. Això que diem, que a vegades els teatres estan buits, aquí estava a tope. Els espectadors, entregats i amb ganes de riure i aplaudir. De fet, entre acte i acte, el públic aplaudeix, cosa que generalment ara ja no es fa. Com també en moments divertits i concloents sorgeixen ovacions. Humor, i una mica surrealista, que integra riures i reflexions. N'hi ha per tots els gustos. Igual com el pa que es fa ara, que n'hi ha per tots els gustos. Per qui vulgui trobar fermesa i contingut, o dolor i amabilitat, i també qui busqui contundència i duresa, tothom trobarà la part que més li interessi i que li vingui més a gust. Però segur que riurà. Que passarà una bona estona dins de la reproducció d'un obrador casa autèntic. Trobes allà al mig, amb les seves olors de farina, una mica de pols i la calor que desprenen els dos actors i les dues actrius. Una comèdia amb molts moments profuns i moderns, perquè no quedi una funció massa banal, i amb un final feliç.
Sí.
Potser massa feliç i tot, al final, al meu entendre, Una proposta que del tot integral, penso, tal com diu, no? La teràpia integral, doncs la proposta també és integral. I que estarà en cartell fins al dia 26 de juny.
Doncs, Elvira, ho deixem aquí i seguim dimecres vinent amb aquestes recomanacions teatrals de la cartellera barcelonina. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres, adéu-siau.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. I seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.estar, i també a Facebook. Tornem ben aviat apropant-vos al Teatre Sabadellenc, conversant sobre tot allò que passa als escenaris de la nostra ciutat. Que vagi bé, bona nit.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.